per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Els dijous a les 11 de la nit, El Campanar, el magazín d'actualitat cristiana de l'Arquebisbat de Tarragona, amb informació sobre totes les seves activitats, amb entrevistes, testimonis i la glossa dominical de l'arquebisbe. El Campanar, els dijous a les 11 de la nit, a Ràdio Estel.
Mira dins teu. Allà hi ha la font del bé, que mai no s'esgotarà per tal que vagis excavant el teu interior a cada instant.
Marc Aureli, emperador romà.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Tres minuts i mig i seran dos quarts de vuit. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, avui de la Blanca Aranyó a la producció i de la Marta González a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Una actualitat, lògicament, avui molt marcada per la mort de Fidel Castro i el dol a Cuba, que ha començat avui a la plaça de la Revolució de l'Havana amb una imatge gegant del qui va ser president del país entre els anys 1959 i 2006. Lògicament, tindrem la mirada avui, per raons d'actualitat, posada en l'illa caribenya, però el tema és la pau a Colòmbia, que també ens preocupa. Farem connexions llatinoamericanes, en qualsevol cas, parlant de Colòmbia i també amb la mirada posada, com dèiem, en Cuba. La pau a Colòmbia sembla, en qualsevol cas, més a prop ara que no pas després del referèndum del 2 d'octubre passat, en què va guanyar, com sabeu, el no al primer acord signat pel govern i la guerrilla de les FARC. El nou document, signat dijous passat i pendent de l'aprovació del Congrés, amplia els anys de reclusió per als caps guerrillers i també obliga les forces armades revolucionàries a compensar les víctimes del conflicte armat amb el seu patrimoni, fruit, bàsicament, del narcotràfic. Tampoc no formarà part de la Constitució. La gestió i l'aplicació d'aquest nou acord, però, serà molt difícil, sobretot perquè l'oposició liderada per l'expresident Álvaro Uribe no accepta tampoc que sigui aquest acord ratificat pel poder legislatiu com a única instància que doni la llum verda definitiva a la nova proposta de pau. Certament, hi ha hagut més consens en aquesta segona fase de les negociacions. Ha predominat la bona voluntat, la disponibilitat a cedir i acostar posicions en relació amb la defensa d'una justícia estricta i al peu de la lletra, que sovint en aquests casos no consolidaria la pau perquè no permetria el perdó i la reconciliació. De Colòmbia, en qualsevol cas, ens arriben aires d'esperança en un dia en què un país ben proper, Cuba, comença a viure nou jornades de dol per la mort de Fidel Castro. Sens dubte, l'esperança també ha d'arribar a l'illa caribenya, una llum que s'hauria de traduir en el final de la dictadura castrista i en l'inici d'un procés democràtic. Sigui com sigui, alguna cosa es mou a l'Amèrica Llatina, on les dinàmiques bel·licistes i conflictives, que certament no s'han acabat, donaran pas, n'estem segurs i així ho esperem, a una etapa més pacífica i amb més justícia social. Avui ens acompanyen en el col·loqui del Mirador de l'Actualitat, Tica Font, directora de l'Institut Català Internacional per la Pau. Bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Com anem?
Molt bé.
També tenim, en aquest cas, a l'altra banda del fil telefònic, Farid Samir Benavides, que és exviceministre de Justícia de Colòmbia, ja ha estat amb nosaltres en altres ocasions. Senyor Samir Benavides, bona tarda, benvingut.
Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas.
Com està?
Muy bien, muchas gracias.
També tenim amb nosaltres Jordi Palou, que és advocat i membre del patronat de la Fundació Carta de la Pau. S'incorpora en aquests moments, ara el saludarem. Però, en tot cas, senyor Jordi Palou, bona tarda,
bona
benvingut.
Tarda.
Com anem?
Estem.
Jordi Palou Loverdos, no? Que sí. Habitualment intervé en la primera hora de la Fórmula Estel, alguns divendres, oi?
Exactament.
Amb els seus comentaris, i li agraïm que avui, en aquest vespre en què les notícies de l'Amèrica Llatina predominen molt, sigui amb nosaltres. Bé, per raons d'actualitat, m'agradaria que dediquéssim una primera roda a comentar, ni que sigui breument, les seves impressions sobre la mort de Fidel Castro i el seu impacte no només a Cuba, sinó a tot el món. Potser Tica Font, com a directora d'un organisme institucional, ens pot dir alguna cosa d'un organisme públic català. De com s'ha vist també en la vida pública això.
En aquest cas, jo crec que estem tots ara com a l'expectativa de veure quin és el procés que segueix Cuba, perquè lo normal seria iniciar com un procés de transició, en aquest cas jo diria cap a economies de mercat, perquè la part democràtica formalment existeix, però amb moltíssimes limitacions de llibertats a tot el que era l'oposició, diríem, política. Jo crec que és el repte, i no només en Cuba, en aquest cas jo crec que el repte està en què farà Trump i què farà en Cuba. El combinat ara no està tan clar que la pilota estigui només en un camp.
Després que el papa Francesc va tenir un paper decisiu, i no només ell, sinó altres instàncies, en l'acostament, en la represa de les relacions diplomàtiques entre Cuba i els Estats Units, que aquest és un tema que, amb la presidència de Donald Trump i amb les incògnites sobre el futur d'una Cuba democràtica, pot complicar-se, com a mínim, diguem-ho així. Senyor Farid Benavides, sobre la mort de Fidel Castro, com l'ha viscut vostè, amb els seus contactes amb Colòmbia i amb Amèrica Llatina, com ho veu?
Yo creo que es simbólico que el mismo mes en que se firma la paz en Colombia con la guerrilla más antigua de América Latina, pues muera uno de los líderes de la lucha guerrillera en la misma región. Entonces creo que es un símbolo de que la lucha guerrillera ha llegado a su fin, que ya el cambio social tiene que llegar por medios no violentos y que las transiciones a la democracia tienen que hacerse por medios democráticos y pacíficos. En cuanto a la transición, creo que la transición comenzó hace varios años con el retiro de Fidel del poder y con el traspaso de poderes a Raúl Castro. Creo que el cambio no va a ser abrupto, creo que va a depender más de lo que haga Donald Trump una vez se posicione como presidente, porque ya el camino a mejorar las relaciones con Estados Unidos y el camino hacia una mayor liberalización de la isla de Cuba pues ya había comenzado con Raúl.
Per tant, amb Raúl Castro, vostè creu que ja començava una transició democràtica? No és això, per exemple, el que ens ha dit aquest matí a Ràdio Estel Carlos Payà, germà del desaparegut Oswaldo Payà, fundador del moviment Cristià Alliberament, que ens comentava, per exemple, que ahir mateix hi ha hagut detencions polítiques, segons diu ell, a Cuba, i que encara no s'ha consolidat la cosa. Però bé, vostè tira per l'esperança.
Sí, sí.
Bé, senyor Jordi Palou, com ha vist vostè la mort de Fidel Castro?
Bé, doncs jo coincideixo una mica també amb Farid Samir en que probablement la transició era més estètica que de profunditat, no? I que el que sí que canvia és que hi havia identificat com a comandante.
El comandante, sí, el cap suprem de la revolució, diguéssim.
Que amb la seva presència, doncs és evident que és un observador del procés, o s'havia convertit en un observador del procés, i que, per tant, aquest lideratge pel seu germà doncs estava guiat, supervisat, diguem-li com vulguem, i, per tant, condicionat, sens dubte. Com diu molt bé la Tica, segurament les claus tenen a veure més aviat amb els canvis, no només en aquest cas procedents de Donald Trump, sinó també de les relacions i contrarrelacions de poder que es puguin produir també de la comunitat cubana a Miami, les relacions i les pressions que es puguin produir a nivell internacional, i després la discreció que segueix tenint en aquest cas el papa Francesc, amb l'acompanyament que s'ha produït doncs, amb aquests acostaments. El que és evident és que aquest canvi, d'alguna forma, sí que posa sobre la taula que, encara que això tendeix cap a l'economia de mercat, l'economia de mercat, tal com l'entenem, tampoc pot funcionar gaire més enllà. També s'està desconstruint i desmoronant per altres bandes. Per tant, hi ha aspectes, diguem, de construcció i de deconstrucció alhora que combinats doncs, obren un espai d'incertesa, sens dubte.
Però així i tot, jo crec que la part econòmica anirà molt més ràpida. La política, jo crec que com en Xina, això resistiran a que hi hagi llibertats polítiques molt fortament.
Amb eleccions lliures, amb un sistema o parlamentari o presidencialista, però que elegeixi un
però que Cuba vol i té necessitat d'obrir la seva economia a inversions estrangeres, és evident. I la Unió Europea avui ha donat un pas. Fa uns quants anys, quan era Aznar el president de l'Estat espanyol, la Unió Europea va posar condicions a fer inversions en la illa de Cuba, a que hi haguessis avanços polítics, democràtics i de respecte dels drets humans. Jo crec que avui el que ha fet és com en desdir-se'n, treure la condicionalitat i intentar veure Cuba com un mercat econòmic d'inversió.
Per mutu interès, eh? No
sí,
només de Cuba,
sí,
sinó
sí,
també d'Europa.
De la Unió Europea.
Ara recordat Tica Font, José María Aznar, recordem aquella històrica petita discussió pública entre Aznar i Fidel Castro, sí. No? Vostè ha de fer un pas o ha de moure fitxa, li va dir, no? Ha de moure fitxa i ell doncs va dir que no es podia ficar en les coses de la sobirania cubana. Bé, en qualsevol cas, interessant és la connexió que ha fet Farid Benavides ara fa un moment sobre el concepte de guerriller. Fidel Castro va començar com un guerriller, va aconseguir derrocar a finals de 1958 la dictadura de Batista. Clar, va ser sortir d'una dictadura. El que passa és que n'hi ha hagut una altra, s'ha de dir així, també una altra de dictadura, amb 47 anys de Fidel Castro i 10 anys més ara de Raúl Castro al poder. I com que tenim aquesta connexió, avui hem de parlar de Colòmbia, que és el que estava previst. I, Marta, quina pregunta hem fet als oients en les últimes 24 hores a Ràdio Estel.cat?
Bona tarda. Avui us preguntem com veus que l'acord per la pau a Colòmbia no se sotmeti ara a referèndum. Poder optar entre tres opcions. Bé, després del no, en l'anterior consulta hi ha més consens social. Malament, si es va votar la primera vegada, ara cal tornar a fer-ho. O sigui, el que sigui, el més important és impulsar la pau. Fins ara, l'opció més votada és amb un 58%. Sigui el que sigui, el més important és impulsar la pau. Ens han arribat comentaris de l'Ignasi de Tarragona. Ens diu, penso que està bé perquè ara hi ha hagut més consens. D'en Magui ens diu, s'ha de fer pas a pas, és l'important. Veig difícil que aquest acord prosperi.
Bé, feia un gest d'aprovació al senyor Jordi Palou. Gràcies, Marta. Després, fins a les 8 hi ha temps per votar, eh? Això ho recordem com cada dia. A radioestel.cat podeu votar sobre la pregunta com veus que l'acord de pau a Colòmbia no se sotmeti ara a referèndum, el nou acord, lògicament. Per quina opció es decantaria amb vostè si haguessin de votar ara? Sembla que el senyor Palou deia la tercera opció, potser?
No, jo deia una mica que sí, perquè quan va haver-hi, diguem, el resultat del primer referèndum, vaig publicar un article d'opinió en un diari dient que si hem de preguntar-nos amb clau de victòria, qui va guanyar amb aquell referèndum va ser l'abstenció. I que estàvem al voltant del 60% i escaig, no? I l'abstenció, com tot, es pot llegir de moltes maneres, eh? Jo, en aquest cas, penso que en Colòmbia el que no es pot fer la lectura és de que el 60% i escaig de la població es desentenia del que passava en el seu país i de l'acord de pau. Jo crec que en aquest cas no es pot fer aquesta lectura. Per tant, es poden fer moltes altres, jo en feia una, en aquest cas, i que va en relació amb la pregunta i amb aquest segon moment i amb aquest segon acord de pau signat, en el sentit de que probablement la majoria de la població considera que, tenint en compte que és probablement un dels acords de justícia transicional més complexes i alhora més complets que hi ha en les últimes dècades o probablement en la història, es fa una delegació a qui ha de portar els assumptes públics. És a dir, en aquest cas, és vostès, poders polítics, són els que ens representen, són els que lideren aquest procés, són els que han arribat a un acord, etc, etc, són els que estan en millors condicions de saber si això és bo per la població o no, i de totes formes, tindrem l'ocasió de pronunciar-nos d'aquí 2 anys, d'aquí 3 anys, d'aquí quan sigui, no? Però en aquest cas, jo crec que la lectura que s'ha de fer és precisament de dir que crec que ho estan canalitzant adequadament. S'ha matisat, s'ha millorat, s'han polit coses, s'ha augmentat graus de responsabilitat que calia fer segurament en aquest acord de pau. Estan tots plegats més satisfets del resultat i ara canalitzem-ho de la forma política a través de les institucions que té en el país. No?
Les cambres legislatives, en aquest cas el Congrés. Es diu Congrés com en el cas de l'Estat espanyol. El Congrés colombià és gestor d'aquesta sobirania, no?, del poble colombià. Bé, més opinions, si pot ser breument en aquest cas, Tica Font.
Mira, jo crec que anteriorment es va fer un referèndum per voluntat del president. Ningú estava, era partidari de fer... Bueno, referèndum no, referendació. Ningú era partidari...
Era un plebiscit, de fet.
Plebiscit, sí. Exacte. Ningú era partidari, no és una condició, mai s'havia fet, però en aquest cas jo crec que el president Santos el que buscava era la legitimació de la població a uns acords, que no li ha sortit bé la jugada, diríem, eh? També perquè no s'ha preparat bé i no s'ha treballat bé. Però no era necessari. Jo crec que en aquest cas, per mi, el més important és, ara en aquest procés, és assegurar jurídicament els acords, eh? I que es puguin complir. Perquè a mi ara, el que en diríem de retruc em preocupa és que hi hagi lectures de partits polítics que acaben dient que, com que no ha estat sotmès a una referendació, un proper govern vulgui canviar aquests acords i tornar a negociar. Jo crec que aquest és el perill, que sí que s'ha de fer un blindatge en els acords. Eh?
Vostè com ho veu, senyor Benavides, el fet que es voti només, dic només, que no es voti en plebiscit, sinó que es voti al Congrés, aquest acord de pau?
Sí, jo estic d'acord amb tu que la primera votació era innecessària. El presidente tiene la facultad constitucional de hacer los acuerdos de paz. Él no tiene por qué someter a la mayoría sus funciones constitucionales, entonces era innecesario. Pero también es innecesario, o sería innecesario, pero ya la Corte Constitucional lo hizo necesario, el sometimiento al Congreso. La Corte, en la sentencia que decide sobre la ley del plebiscito, estableció una serie de opciones y una de ellas es el Congreso. Creo que el presidente se metió en una discusión sobre legitimación de los acuerdos que no valía la pena hacer. De nuevo, la Constitución ya le da esa legitimidad. Pero bueno, ya que se va a hacer en el Congreso, yo creo que es un escenario adecuado para eso. Es un escenario que el presidente controla, o sea, ya controla las mayorías en el Congreso. Entonces tiene una mediana seguridad de que el acuerdo va a salir positivo. Y lo que queda es implementarlo. Lo que viene ahora es lo más complicado, porque viene la implementación de las más de 50 leyes que tienen que desarrollar el acuerdo. Y esas 50 leyes pueden someterse a una de dos cosas. O el mecanismo del fast track, que es un mecanismo que todavía está en discusión en la Corte Constitucional, que implica que el Congreso vota sí o no y no hace ninguna modificación. O el mecanismo ordinario de elaboración de las leyes, que puede hacer que cada ley tome por lo menos 2 o 3 años. Y eso haría la implementación del acuerdo muy problemática. Entonces creo que más que la refrendación, que creo que se va a dar en esta semana en el Congreso, los retos vienen más desde la implementación de las diferentes leyes que ejecutan el acuerdo.
Per tant, molta complicació legislativa i també complicació jurídica. Ens deia Farid Benavides ara fa unes quantes setmanes que Colòmbia és un país d'advocats. Pot ser que hi hagi recursos per intentar forçar un nou referèndum, senyor Benavides? Els altres també poden respondre després.
Pues el presidente Uribe está promoviendo la celebración de un referéndum, este sí, no un plebiscito, sino un referéndum para votar los acuerdos. Yo no creo que pase, pero está recogiendo las firmas. En todo caso, el procedimiento es que los de la iniciativa recogen más de 3,5 millones de firmas, que creo que las tiene. Esas firmas se presentan al Congreso y el Congreso decide si aprueba o no la celebración de un referéndum. Entonces creo que ahí muere la iniciativa, porque el Congreso, con las mayorías que controla el presidente Santos, pues no va a aprobar la celebración de un referéndum. Esa es una posibilidad que se está moviendo. Otra posibilidad es acudir a la Corte Constitucional, pero la Corte Constitucional ya en la sentencia ha dicho de manera clara que el Congreso es un escenario de ratificación de los acuerdos. Entonces creo que esa vía también está cerrada. La otra es acudir a las Cortes Internacionales, ya sea la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableciendo que hay una violación al derecho a la participación política. Pero eso tomaría mucho tiempo y al final los hechos cumplidos harían que la Corte no intervenga en eso. Entonces yo creo que este acuerdo es final y que, de nuevo, los retos más están en su implementación.
Tica Font, sí. Jordi Palou...
Sí, sí, jo ja coincideixo plenament. I crec que, a més, demanar un referèndum o plebiscit, etcètera, és una manera de voler endarrerir i quedar-se en aquest limbo en el que s'està actualment. Jo crec que amb això sí que no s'ha de cedir. Ja és suficient, la Cort ja s'ha pronunciat, el Congrés és l'òrgan suficientment representatiu i que aquí hi ha... És que si no s'entra, no hi ha una incertesa, sinó en uns calendaris electorals que poden posar-ho tot molt pates en l'aire.
Lligant amb això, en aquest cas, parlo una mica com a jurista també, i per tant amb molta autocrítica, evidentment que tota iniciativa, diguem, que té una transcendència legal, doncs es pot buscar sempre les esquerdes per recórrer, per allargar, per dilatar, per etc etc. Però en aquest cas jo crec que hi ha una cosa molt més sòlida i molt més important, que és el principi de democràcia i el principi d'estat de dret. I que hi ha unes institucions que estan legitimades, pel poble. De fet, amb l'elecció del president Santos i del seu programa de govern, anava de forma central el que ara s'està, tancant com a acord de pau dintre d'un procés de pau. Per tant, això està legitimat democràticament, i ara el que correspon és que l'estat de dret, diguem en aquest cas, i la democràcia com a principi, tirin endavant amb els seus mecanismes. Evidentment, amb els mecanismes de control que hi hagi a nivell polític, però que la democràcia amb D majúscula i l'estat de dret amb E majúscula, doncs entrin en aquest cas amb aquest equilibri subtil entre justícia i pau,
Avui ens acompanyen en el mirador de l'actualitat Tika Font, directora de l'Institut Català Internacional per la Pau, Ferit Samir Benavides, exviceministre de Justícia de Colòmbia, i Jordi Palou, advocat i membre del patronat de la Fundació Carta de la Pau. Senyors, què passa amb aquesta oposició una mica més suau, per dir-ho així, del cos opositor liderat per l'expresident Álvaro Uribe, i de quina manera es pot, no dic sortejar, però sí superar la divisió que encara es manté, perquè ha dit clarament Álvaro Uribe que no està d'acord amb el fet que aquest acord no passi per un referèndum, i potser està, diguéssim, menys en desacord amb el pacte, però voluntat de seure a la taula sí que n'hi ha hagut per les dues bandes, en aquest cas. Em refereixo a les dues bandes deixant de banda les FARC, el que és el govern i l'oposició política de Colòmbia.
A veure, jo crec que en aquest cas Uribe ha tingut que deixar la propaganda barata electoral que ha fet servir durant la campanya a fer propostes molt concretes. Jo crec que aquí se n'ha tingut que desdir de coses de les que anunciava en públic. L'altra qüestió és que jo crec que ell està en profund desacord en el que representen els acords, total, en la seva integritat. Ell li sobra la justícia especial, li sobren els repartiments de terra, li sobra tot, perquè considera que les FARC se les ha de fer claudicar i empresonar, i que no hi ha d'haver cap pacte. Per tant, és, filosòficament, ell està en contra. Ara, jo crec que sí que diríem que del front del no s'han recollit les seves propostes, s'han modificat els acords, i jo crec que el que s'ha quedat ara ja sol és ell, és Uribe,
I lligant a això, segurament, tot el que està en repte en aquest moment, com deia Benavides, és justament el tema de la implementació. I en això, que no és només, diguem, la implementació legal de les 50 lleis que s'hagin de fer, sinó que la població i les diferents comunitats en el seu conjunt, i els diferents integrants, les víctimes, els agressors, la ciutadania en general, assumeixi això, l'integri com a part d'un programa també polític amb majúscules. I en aquest cas, aquest repte, doncs, passa per coses molt, molt concretes. Algunes s'han integrat en aquest nou acord. D'altres no s'han integrat i formen part d'una fixació, en aquest cas d'Uribe i els seus correligionaris, que és que les FARC no poden participar en política. Bé, doncs aquest justament és un principi important, diguem, de justícia transicional, que s'ha mirat de fer possible amb equilibris de responsabilitat, de justícia transicional, de reparació, de moltes dels eixos, perquè això sigui possible. Però el repte, d'alguna forma, és que totes les institucions, les entitats, la societat civil, es posi a treballar en direccions múltiples perquè aquests eixos de veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició, a partir de l'acord assolit, es desenvolupin i es despleguin.
Senyor Benavides, sobre aquesta viabilitat, malgrat el no o les reticències del sector d'Álvaro Uribe?
Sí, yo creo que el no presentó más o menos tres sectores identificables. Por un lado, los del expresidente Álvaro Uribe, que es esta visión conservadora, pero es una visión más electorera, en donde su partido Centro Democrático encontró que la lucha por el no y por la persistencia en el no podía significar triunfos electorales, y por eso querían dilatar la celebración del acuerdo. Por otro lado están personas como Alejandro Ordóñez, el ex procurador que forma parte de esta derecha conservadora religiosa, que también encontró que la lucha contra lo que ellos denominan la ideología de género pues genera también réditos electorales, y por otra parte las iglesias cristianas, que encontraron la negociación de los acuerdos la oportunidad de introducir contrarreformas a derechos que se han ganado en Colombia en una lucha ya de 25 años gracias a la Constitución del 91. Entonces creo que esos tres grupos, tal vez el más fuerte es el del expresidente Uribe, que ha encontrado que puede volver a ganar las elecciones en el 2018 con base en la discusión de los acuerdos. Entonces creo que él se va a mantener en el no, en un no por principio, un poco como lo decía Tica, pero porque encuentra que eso le está dando réditos electorales. Pero de nuevo, también estoy de acuerdo con Jordi en el sentido de que la paz es una paz que tiene que implementarse en las comunidades. Tal vez lo positivo del lado de la decisión negativa del 2 de octubre fue que las comunidades y la sociedad colombiana, sobre todo los jóvenes, reaccionaron. Y hoy en día se han apoderado de la paz y se han empoderado con la paz. Entonces ya no es la paz de Uribe, no es la paz de Santos, no es la paz de la FARC, sino que es la paz de los colombianos. Y creo que eso es algo muy positivo, que hay un movimiento social muy fuerte por la paz que va a evitar que tanto Uribe como los otros dos grupos se saboteen el proceso de paz. Entonces la clave está en que no haya asesinatos. Han matado más de 70 líderes sociales, eso creo que es muy grave. La clave está en que paren los asesinatos, que haya seguridad para participación en política, que los miembros de las FARC encuentren que estar en paz es algo positivo y no simplemente que es, como decía alguien del caso de Guatemala, el mejor mecanismo de lucha antisubversiva. Es decir, que los acuerdos no pueden ser la forma de destruir a las FARC, sino la forma de empoderarlas políticamente para que entiendan que la paz és el millor camí hacia la democràcia.
Potser serà un bon test aquests dos propers anys fins que hi hagi eleccions, i fins i tot encara que guanyés Álvaro Uribe, si finalment es presenta, que potser l'experiència de la pau faci adonar a tots els sectors, el seu i altres, que aquest és el camí, com deia Gandhi, no? No només l'objectiu, sinó que ja hem de treballar amb la pau, no? Amb les armes, amb l'arma de la pau. Avui amb Jordi Palou ens agrada que sigui especialment també, a banda de Tica Font i Farid Benavides, perquè em sembla que ha visitat Colòmbia diverses vegades a través de la Fundació Carta de la Pau. No sé si alguna recentment ha vist una mica com està el pols d'aquesta pau.
Doncs, de fet, justament a partir de l'impuls de la Fundació Carta de la Pau dirigida a l'ONU, vam organitzar un congrés internacional, justament. El vam voler fer a Bogotà amb participació de comunitats d'arreu de Colòmbia, però també a nivell internacional, justament amb l'objectiu de posar això en el centre del debat polític i fent aportacions concretes, no només en el procés de la pau, sinó amb el replantejament, per exemple, dels ressentiments, tenint en compte més de 50 anys de guerra i que, per tant, hi ha diverses generacions que han viscut amb guerra, amb diferents nivells, amb guerra i amb violència directa, amb violència cultural, amb violència estructural, sostinguda en el temps. I el que representa, diguem, el replantejament. Si veiem, i això ho hem destacat en algunes ocasions, no? Contrastem el que va sortir en el Congrés amb els resultats del referèndum i veiem que les víctimes majoritàriament han estat a favor de l'acord de pau, tot i que no hi ha un sistema de justícia retributiva contundent i que d'alguna manera doncs s'ha de fer algun tipus de reparació, algun tipus de justícia, de responsabilització, és a dir, que hi ha diferents nivells. Això ens fa pensar que no només les víctimes, sinó també la societat civil, com dèiem, amb les seves institucions pressionaran en el seu conjunt també a la classe política en el seu conjunt per tirar endavant allò que vol la societat en el seu conjunt, no?
Sí, sabem que Tica Font també ha estat recentment a Colòmbia, precisament fa poc, al setembre, una trobada interreligiosa, reunions diverses. I com ho va veure? Per la proximitat en el temps.
En aquell moment encara era tot el que representava la signatura, la votació. Però al setembre, i abans de la votació, en la gent en la que jo me movia, hi havia un estat de confiança de que es guanyava. A veure, pels pèls, també. Perquè allà, jo recordo a Medellín moure'm en l'estrat polític i dir-me, aquí comptem que el no pot guanyar. I, efectivament, va guanyar el no. Allà no es decidien per quina campanya fer perquè no tenien clar quin seria el resultat. Però tota la gent, per mi, víctima, i tota la gent que està treballant més o menys per la pau, tots estaven exultants de que finalment s'acabava.
Ens unim, lògicament, a aquesta esperança. I segur que el senyor Benavides, tot i que torna a la seva terra, no sé si recentment hi ha estat, a Colòmbia...
No, no he estado recientemente, pero bueno, he estado en contacto con mis amigos en Colombia todo el tiempo.
Sí, sens dubte, i amb aquest contacte permanent també ho veu gairebé com si fos allà, Nota una mica el pols de la societat colombiana. També va en aquesta línia, m'imagino, el que vostè ha notat.
Sí, sí. No, yo creo que una cosa que hay que tener en cuenta es que Colombia es un país bipolar. La Colombia pasa fácilmente del entusiasmo a la depresión. Entonces, con la firma del acuerdo Colombia, todo el mundo creía que el sí ganaba, está todo el mundo feliz. Con el referéndum ganando el no, todo el mundo está deprimido, otra vez la gente está emocionada. Entonces, Colombia es de esos ciclos, Lo que hay que garantizar es que el entusiasmo por la paz se conserve. Y se conserva si la gente ve que las medidas que aparecen en los acuerdos se empiezan a implementar. Y se empieza a ver que ya todo lo que dicen los acuerdos empieza a suceder. Porque si le damos más tiempo a que esto empiece a hacerse, pues la gente va perdiendo el entusiasmo y simplemente piensa que es otra de esas medidas escritas en papel, pero que nunca se cumplen. Entonces hay que garantizar que la gente mantenga ese entusiasmo para que proteja la paz.
Ara, jo posaria una especificació, Farid, a lo que estàs dient. Jo ara estic recordant estudis d'implementació d'altres acords que hi ha hagut en el lloc del món, i també diu, eminentment, el més rellevant és fer els dos primers anys. El que no s'ha fet en els dos primers anys difícilment ja comença a implantar-se. I també que més enllà de més del 50% de l'acordat no s'acaba implementant. Això són les estadístiques una mica generals.
Sí.
I en canvi hi ha en l'acord, hi ha punts que fixen 10, 12 anys perquè això pugui ser portat a terme i dius, malament, dos legislatures després qui governa s'ho passarà pel forro.
Ja, fa por...
És un acuerdo que tiene demasiadas normas, tiene demasiadas cosas. Entonces, claro, la probabilidad de que muchas de esas cosas se incumplan es alta. Pero creo que hay que garantizar que lo fundamental, que es la participación política, que es la distribución de la tierra, que es una serie de mecanismos de verificación, se cumpla. Uh-huh. Y creo que en eso el papel de la gente es importante.
Sí. I molt breument, senyor Palou, per acabar, perquè estem en els últims minuts ja.
Jo crec que és un bon signe, de totes formes, que després del referèndum, diguem-ne, negatiu, ja va haver una reacció, diguem, immediata, que es van posar a treballar de seguida, diguem, els equips negociadors, que en pocs dies hi ha hagut aquest nou acord signat, i aquest crec que és un signe de que en els propers dos anys, com deia la Tica, la majoria de les coses es volen dur a terme amb les majories parlamentàries i congressuals que es volen dur a terme, perquè després se sap que hi ha una incertesa. I, per tant, jo crec que el govern i els líders, diguem que han signat això, faran de més i de menys perquè això es porti a la pràctica el més possible, diguem, no?
Amb la màxima intensitat possible. Per cert, dos apunts molt breus per acabar. Recordem que el paper de Cuba ha estat molt important, s'han de dir les coses com són, encara que sigui un règim dictatorial o gens democràtic, però ha tingut un paper fonamental en la signatura del primer acord i en les negociacions. També és positiu que el segon acord s'hagi signat a territori colombià i no pas a Cuba. També això els analistes ho han vist com un punt molt positiu. I finalment, doncs, que les revolucions bèl·liques a l'Amèrica Llatina es vagin acabant. Penso que aquí podem estar tots molt esperançats, a Guatemala, a El Salvador, a molts països, oi, senyor Benavides, també s'han anat acabant aquests conflictes, s'han anat superant a poc a poc.
Sí, sí, creo que el cambio social se está dando por vías democráticas. Es difícil porque vemos lo que está pasando con la izquierda en América Latina, que ha habido toda una serie de caminos hacia atrás, pero creo que de todos modos la vía revolucionaria ha llegado a su fin y que lo que queda es la lucha por vías democráticas.
Bé, ho deixem aquí. Gràcies, Farid Samir Benavides. Una abraçada i esperem tornar-lo a tenir amb nosaltres en una propera ocasió, si pot ser aquí, si no, a través del telèfon. Bona nit.
Sí, muchas gracias. Muchas gracias y buena nit.
I gràcies també a Tica Font, directora de l'Institut Català Internacional per la Pau, i a Jordi Palou, advocat i membre del patronat de la Fundació Carta de la Pau. Bon temps de pau a tots i bona nit.
Gràcies a vosaltres.
Bona nit.
Acabem, Marta, amb el resultat de l'enquesta. Quin ha estat, finalment?
Avui us preguntàvem com veus que l'acord per la pau a Colòmbia no se sotmeti ara a referèndum. I el resultat final de l'enquesta ha estat amb un 56%, sigui el que sigui, el més important és impulsar la pau. amb un 24%, malament. Si es va votar la primera vegada, ara cal tornar a fer-ho. I amb un 20%, bé, després del no, en l'anterior consulta hi ha més consens social.
Moltes gràcies, Marta. Això és el que heu pogut opinar vosaltres en les últimes hores. I ara us anunciem breument el que serà la pregunta de demà. Demà parlarem en el Mirador de l'Actualitat sobre la repercussió política que poden tenir els nous pressupostos catalans, els que aprovarà el govern demà mateix. Quin final veus en els canvis polítics dels propers mesos a Catalunya? Pregunta que us fem i que podeu respondre, a la qual podeu respondre ja a partir d'ara a radioestel.cat. Arribem al resum informatiu.